A mi em correspon doncs, parlar d'una conferència que li ha anomenat postalimentàries. Primer de tot hauria d'intentar explicar per què li he posat aquest nom, perquè no és que anem a parlar ni de post ni d'emocions específicament. El nom li he posat perquè vull parlar de com es viu l'alimentació en l'actualitat des del punt de vista dels temors o les preocupacions que susciten les persones i quins són els temes o quins són les preocupacions que les persones actualment poden manifestar més sobre l'alimentació. Em dic coses alimentàries perquè hi ha comportaments alimentaris que moltes vegades s'han relacionat amb la por o amb la preocupació o amb emocions similars. Amb les emocions, tradicionalment hi ha hagut una perspectiva que eren com una cosa separada de la racionalitat. Per això quan una persona obrava d'una manera molt emocional semblava que no estava obrant d'una manera molt massa racional, i això en alimentació moltes vegades s'ha dit, com després comentaré. Però de fet les emocions no són una part separada de la racionalitat, és una part integral de la racionalitat. Sense emocions no podríem gestionar la nostra racionalitat i ens costaria molt prendre decisions, perquè tindríem molts punts de vista a la vegada que hauríem de valorar. Per poder decidir entre una opció o una altra hem de tenir algun tipus d'emoció que al final desencadeni la nostra decisió. I per això el nom de postalimentàries, les emocions tenen dues característiques importants. Són un estímul per la motivació, ens ajuden a prendre una decisió d'una manera ràpida i influeixen molt en les nostres percepcions, de manera que moltes vegades poden desencadenar també una reacció. Si considerem que la por pot influir en la nostra motivació, podem plantejar que la por pot aportar-nos una resposta ràpida en una situació de risc, traduïble en una acció evasiva. És a dir, en el camp de l'alimentació, doncs, davant un producte que nosaltres racionalment considerem que pot tenir algun problema, apartar-nos, refusar-lo, evitar el seu consum. A més, la por influeix en les percepcions, com acabava de dir, de tal manera que moltes vegades una percepció negativa respecte a un producte o respecte a qualsevol cosa perdura a la nostra ment i fa que el refús duri més que el que racionalment nosaltres som capaços d'assimilar com una amenaça. És a dir, quan una cosa no ens ha agradat, quan una cosa ens ha preocupat, el refús dura molt més temps que el procés, que la justificació racional de quina ha estat la causa. L'exemple més senzill és quan ens senta malament alguna cosa. Quan ens senta malament alguna cosa estem molt de temps sense voler tornar a menjar d'aquell producte, encara que sabem que que era un producte concret que estava en mal estat i un altre producte que se'ns posi al davant pot estar en perfecte estat, però ens queda aquest record i per tant doncs refusem el seu consum. Llavors, considerant les emocions, les preguntes que jo em faig és: poden indicar-nos relacions que certs elements psicològics desencadenen certes conductes, pors i terrors vers els aliments? Quina naturalesa poden tenir els temors o les pors alimentàries a la nostra societat? Estan afectant d'alguna manera el consum dels aliments? Des d'aquest punt de vista, doncs, enumeraria uns quants elements que penso que es poden relacionar amb temors o preocupacions. ¿Vale? Un tema, per exemple, serien les decisions de consum en situacions d'alarma o inseguretat alimentària, o en altres paraules, en situació de crisi alimentària. Recordareu algunes crisis alimentàries conegudes: grip aviar, molt recentment, crisi dels cogombres, crisi de les vaques boges. Són situacions en què es parla de por o de preocupació davant d'un determinat tipus d'aliment i en què es produeixen decisions de consum marcades per la preocupació cap a l'aliment afectat per una crisi alimentària. Decisions de consum en contextos de preocupació pel pes o l'imatge corporal, és a dir, la preocupació perquè un producte pugui engreixar o no pugui engreixar, també la relaciono amb un tipus de temor o amb un tipus d'inquietud que les persones tenim, diferent de l'anterior. Actituds o consideracions que fem sobre noves tecnologies que s'apliquen a l'alimentació. Aquest seria el cas més obvi, el dels aliments transgènics. Preocupació per com les seves característiques poden afectar la nostra salut, com poden afectar el medi ambient. Un altre àmbit on els temors, les preocupacions es troben presents. L'interès per buscar productes alternatius, de desenvolupar estils de vida alternatius, com pot ser el consum de productes ecològics, el desenvolupament d'estils de vida vegetarians, són decisions que moltes vegades estan marcades també per una preocupació subjacent i d'alguna manera queden emmarcades dins d'aquest espai també. I finalment hi ha tot un conjunt de decisions des del consum de certs aliments que produeixen, que es basen en el refús i que estan marcades per algun tipus d'informació rebuda o cercada. És a dir, se'ns ha dit que un determinat producte és perjudicial per algun motiu, després ja veurem qui ho diu i per què ho diu, i això fa que en un moment donat reduïm el seu consum o abandonem el seu consum. I hi ha molta informació circulant que se centra en aquestes coses. Quins són els productes bons, quins són els productes dolents, a més per molt tipus d'emissors, com ara veurem. De moment només introdueixo el tema. Perquè la informació és la clau, des del meu punt de vista, en l'entorn social en el que ens movem actualment. Vivim en una societat que genera una gran abundància d'informació. Abundància d'informació que significa un gran nombre de missatges que alerten sobre riscos associats al consum alimentari, però també un gran nombre de vies per les quals arriba aquesta informació. La televisió, la premsa, les relacions personals, que serien mitjans de comunicació molt clàssics, però ara, a més, reforçades per noves tecnologies de la comunicació, per les xarxes socials, pels telèfons mòbils. Vull dir, la informació cada cop té més vies per circular i cada cop hi ha més gent amb capacitat d'emetre informació i d'arribar als seus receptors, sobretot per aquestes noves vies que tenim ara, en les quals internet ha canviat molt les coses perquè genera una comunicació molt més horitzontal de la que teníem abans.